Mossega la poma. Fem podcasting des del 2007 amb la col·laboració de la Universitat Politècnica de Catalunya.
El món està ple de magufos i alguns fins i tot fan negoci, vale? De magufos fent negoci i de que IBM renuncia a una part de negoci que és el reconeixement facial,
potser perquè ho pot fotre calés.
Clar, en parlarem a la segona part del programa. I a la primera, ara tot seguit, parlarem de dos casos. Una contraproposta, vull dir, tindrem propostes després, però aquesta és una contraproposta que el...
Sí. Això són les orelles i...
Ah, sí, sí. Vale, perdoneu, és que estem aquí en el flashback aquest del temps.
M'ha recordat això, una marranada, que no la vull dir, però vale. Aquesta foto...
Bueno, doncs això, que parlarem del cas d'en Brave, del Brave del navegador, que és una contraproposta, i ens avançarem ja amb algunes notícies d'Apple, sobretot, que ja arriba, ja està aquí, al Wild World Developers Conference, que aquest any coincideix amb Sant Joan. Vale.
Però hi haurà keynote.
Hi haurà keynote, sí, sí, el dia 22.
Encara no se sap com serà la keynote.
Ara en parlem. Com sempre, els tres de Navarone darrerament, però encara cadascú a casa seva, amb ganes de retrobar-nos, abraçar-nos i anar a la piscina. En Marc Alier, bones.
Hola.
Magma, des de les terres profundes de la Catalunya interior. Hola, Magma.
Hello, hello. Escolta, que tenim un nivell de demència més alt que la mitjana. Per aquí,
No m'estranya.
No és broma.
I les mans brutes de fer botifarres.
Però, escolta, i més que la de l'Empordà, perquè diuen que l'Empordà amb la tramuntana fa estragos, eh?
No, però aquí, pensa que... mira, el vent té una cosa bona. I és
sí, això
fa...
és com Texas, saps?
Sí, exacte. El vent té una cosa bona. Que és que tu el que veus allà és diàfan perquè la merda i tot, la porqueria s'ho han dut al vent i les peixanades que fan les veus.
Però passa? Hi ha la ionització, la ionització de l'aire, però no patiu perquè diu que venen uns USBs que són
il·luminadors
quàntics atòmics.
Ara ho expliquem, sí.
Que ho resolen, això, eh?
Què passa en el Moianès? Al Moianès hi ha com... Sabeu aquells graneros que estan en la immensitat del centre dels Estats Units? Pues això és el Moianès. Sí, allà dintre hi ha la matança de Texas, tio, que l'altre dia veia un tio que sortia d'un cotxe i arrencava una serra mecànica, de veritat, tio, a les manifestacions, no sé on era Texas.
No, ei, el més bèstia va ser el pavo que va sortir amb un arc. Per apuntar contra els manifestants i se li van tirar quatre a sobre i li van donar més hòsties que el Bud Spencer. Hi ha una cosa que està claríssima. O sigui, els que hem jugat a Warhammer ho sabem. O sigui, els arquers es posen darrere la infanteria. Si no te'ls cruixeixen. Què fot aquell drobo? Un vell panxut que surt amb un arc allà apuntant contra els manifestants.
És que no juguen a jocs d'estratègia.
I es posa a cridar, make America great again! I dius, hòstia puta, tio, però
l'únic que es pot posar davant amb un arc és el Legolas. És l'únic.
El Legolas, sí.
És l'únic que ho puc fer.
Home, no. Bueno, nois, vos ja veieu de quin pal va aquest programa, que avui serà bastant caòtic. Doncs això, amb en Marc Alier, amb en Miquel Àngel Cabrera, en Magma i qui es parla, en Tomàs Manzanares.
En un podcast,
tot això...
en un podcast premiat, Award in Podcasting, Pato Concho. Molt...
Sí, supercontents. Això, de tot això i més en parlarem en aquest episodi. 442, Magma, nota el bé que sempre em poses el número de programa canviat.
Ah, sí?
442.
És que tot no ho puc fer bé, Tomàs, no pot ser.
Ja. Temporada, ho automatitza tot i posa el número dislèxic. Episodi 442, temporada 13 de Mossega la poma. Comencem.
Mossega la poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
És que a veure, Tomàs, els programes els fan humans. És això, a vegades quan parlo amb els meus pares. Oh, és que aquesta puta màquina que no va. És que les màquines les fan els humans.
un truqui. Amb independència del mal número que el generis, ¿vale? Quan el depositis en la pornografia...
En el porno hub
de Mossega la Poma...
¿Qué dice usted?
Veuràs que sempre queda remanent el número anterior.
Escolta una cosa, Tomàs, amb els calés que ens han tocat, li podem comprar un micro USB com Déu mana en aquest senyor?
Home, els calés que ens han tocat, la part que li toca al magma és perquè se la gasti amb el que vulgui.
Sí. En porno d'un, no?
Vaig de comprar un micro d'aquest, sí, sí.
L'altre ja intentarem trobar la solució, però diguéssim del fons principal i no del fons lúdic, que seran aquests diners. Vale, anem
amb l'antiproposta.
Ja estem gravant?
Collons, sí.
Ah, vale, perfecte. No sé si ja porta aquí un descalabre.
Sí, sí, no és micro obert. És programa. Sempre,
al cap de, aquí la teoria de la reactivitat i relativitat i a l'espai-temps, la general, és que
entre veure, la quàntica, sí, i l'hologràfica que ens han quedat ja.
O sigui, per algun motiu, ara gravem a 1:15 i jo estic cuinant, vaig al dinar pels nanos i llavors no puc entrar abans. I llavors graveu les propostes abans i després gravem el començament del programa. I avui em sembla que el programa està estrictament en ordre invers.
Sí, sí, totalment, en ordre invers. Sí.
Perquè la primera part...
Hem fet un punt rebase.
La primera part havíem de fer una cosa que al final no ha pogut ser i l'hem donat la volta completament a on the go a la truita. Això és Mossega la Poma, cada dia pitjor. Sí. Amb el que fa l'altre. Sí, bueno, va, Marc,
en desaprenem, anem... En desaprenem amb els anys.
Sí, sí. Va, anem a explicar aquest cas, perquè aquest cas jo crec que té cua i a més, perdona, però a mi em fa una mica de ràbia.
Mira,
perquè
hem de demanar perdó d'entrada.
Sí, no, hem de més, demanar perdó. Molt fort, perquè jo aquest cap de setmana a una persona molt coneguda i molt estimada li vaig desinstal·lar el Safari i li vaig instal·lar el Brave, ¿vale? I em va dir, després em va trucar superagraït per dir-me, hòstia, navego pels diaris i no trobo gens de publicitat. Parlava del periòdico i de La Vanguardia, no? Allà ell. Però sí, hòstia, clar, perquè no tens publicitat en Brave, l'elimina. Té un adblocker by default. Què passa amb Brave? Va, expliquem-ho bé.
Bueno, a veure, el Brave d'entrada és aquest browser que vam agafar i vam recomanar aquí Mossega la Poma. Crec que el vaig recomanar jo d'entrada.
I tots vam ser.
Jo he estat a punt més d'un dia de posar-me'l, però no me'l veig.
És un browser que havien agafat i havien sortit a bombo i plateret dient que, doncs això, doncs que era el browser...
Sí, Ràpid van tenir 15 milions d'usuaris, una passada.
Van tindre Ràpid, va fer una campanya de màrqueting potent, sobretot amb la bandera aquesta de la privacitat. No vam saber, sí. Això oferia una opció de pagament, on tu podies pagar i per algun tipus de coses, però bàsicament el tema és t'oferien un browser d'allò basat en Chromium, que és la versió open source de Chrome, i que incorporava doncs, una sèrie de bloquejadors de trackers i de bloquejadors de coses que jo el feia servir exclusivament, és el browser on tinc doncs, això, el Twitter i on accedeixo a diaris, media i tot això. Molt bé, doncs és aquest el medi amb el que navegava. I tinc altres, i faig servir Chrome i Safari per... I
això, Marc, que dius, és curiós, perquè a mi em passa igual. Mira, jo faig servir Safari per coses de casa, del Mossega la Poma, ¿vale? Sí, més o menys.
Exacte.
De feina de casa. Sí, la feina la treballo en Firefox, tot el que és de feina ho accedeixo via Firefox, em va millor perquè darrere moltes vegades sovint tenim la VPN, i en fi, és un navegador més estàndard, Safari a vegades em falla.
El món de Google a Chrome.
Jo Google
tot
no
el que és Google
no,
faig des de Google Chrome. No. Però llavors és no. Tot el que faig a Google. És
i Brave cerques, tenia,
Gmail,
però
YouTube...
Jo Brave, sí, jo Brave el tenia instal·lat quan tu el vas dir, jo el vaig instal·lar per fer marranades.
Clar, és per el que s'ha de tenir, aquest navegador. Sí, que l'Udo no ho ha dit, però també ho tenia per això.
Sí, també, diari, bueno, és que té fins i tot una finestra de Tor. Però ara resulta que ells han sortit coses, ha sortit que es veu que aquesta gent de Brave estava inserint, o els han enganxat, inserint links d'afiliats en algun portal de
criptomonedes. Un exchange.
Amb un exchange
Binance,
de criptomonedes.
Es deia, està... Binance.
Sense avisar-te. Vale? I a més, si tu entraves amb el link d'afiliats d'algú, doncs, llavors te'l canviaven pel seu.
Canviava.
Però ara han dit que han reconegut l'error, que era un error.
A veure, quan tu canvies...
Al final és llibre. Una cosa
si tu vens amb un link i el canvies per un altre, d'error no hi ha res. És super... No.
Quan hi ha un error, és un error 404 o peta.
No, l'error és que se'ls ha escapat. És això.
Abans que darrerament que passava amb el Brave és que es penjava. De tant en tant es penjava i es tancava la finestra.
Jo em si minava criptomonedes, també.
Vale. Doncs els han enganxat fotent això. Llavors, és dir, a veure, si tu comences i fas una campanya amb senyalitzador de la virtut i tots els advocats de la privacitat i de la confidencialitat, que són coses diferents, els agafes i els busques, escolta, la dona de César ha de ser virtuosa i semblar-ho. No només ho pot ser. I llavors no, això no pot ser. Llavors, llavors què passa? Que a més després hi ha hagut gent que ha començat a mirar qui, gent com en Ciberado, ha començat a mirar qui és el senyor aquest que ha creat el Brave Browser. I al final tot se sap. El senyor aquest és un senyor que estava a Netscape i va fer el pecat terrible que mereix una hòstia d'en Bud Spencer, però aquest ja no em fa sinó de revés. Va crear JavaScript.
¿Qué dices ahora? ¡Madre pecado capital! ¡Increíble!
És molt lletja. Perquè en un moment on la gran esperança blanca d'internet era el Java, en un moment on, diguéssim, si tu volies programar, fer coses serioses, havies de fer servir aquesta cosa infecta que es diu C++, o havies de fer servir porqueries com Visual Basic, era un moment molt trist. Llavors sortia Java, que era com un llenguatge més o menys pur, abans de que Oracle el destrossés completament i traguessin Java 2 Enterprise Edition, que és una porqueria, i un altre dia en podem parlar, però aquell moment que havia com d'esperança, era el gran llenguatge, estava ben dissenyat, semblava maco. I llavors van dir, bueno, doncs, com que això està de moda, ens fotem JavaScript, no perquè tingués res a veure amb Java, no d'allò. Una miqueta de síntesi semblada, simplement per aprofitar el d'allò. I va ser pensat com un llenguatge per servidor. Però algú encara més gamarús se'l va acudir fotre-ho com a que es pogués executar en el navegador. I a partir d'aquí ja Microsoft va fer una cosa que es deia Visual Basic Script, que fotia exactament el mateix. I si havies de fer una pàgina, havies de programar-la també en JavaScript i en Visual Basic Script. Un dolor tremendo. Però sobre aquest senyor... És un senyor ultracatòlic, que no és dolent ser ultracatòlic de per si, però és un senyor que fa donacions a associacions que treballen activament per fer lobby contra el matrimoni homosexual i altre tipus de coses. Amb la qual cosa, és dir, mala persona, Brave desinstal·lat, proposta mossegui, desinstal·leu Brave, que se joda...
Està molt bé que ara vinguis aquí pontificant, no sé què, tal, però i ara, amb què... Vale, i ara... Amb quin navegador anem a fer guarrades?
Això és un problema. Jo crec que potser...
Amb l'Òpera, home.
Jo crec que finestra privada de Firefox és una bona opció, però amb VPN instal·lada.
L'Òpera porta una de VPN, em sembla, en alguns casos. No sé si és el de mobile.
La teva VPN. Tu has de posar la VPN amunt per un costat i el mode privat en el d'allò.
Ara, quan acabi el programa, desinstal·lo Brave
Un moment, a veure, si vols ser ben fet, el que has de fer és apagar tots els navegadors i totes les sessions que tinguis obertes als puestos, obrir la VPN o canviar l'endpoint de la VPN, obrir el navegador en mode privat i llavors fer les marranades que vulguis
Exacte.
Fer.
Exacte, però la VPN no la poseu...
I canviar la VPN de puesto, perquè si no, tu estàs connectat amb una cookie en un puesto i de cop i volta t'acacen per IP. Ah, mira, aquest és el pajillero. Ah.
Exacte, però no poseu la VPN amb l'endpoint de Sud-Corea, perquè allà el Pornhub no funciona. No. Vale. Qualsevol altre país que no sigui
aquest. Això és un provat científicament, no?
Sí, sí, és empíric.
Una broma, quan vaig anar a Corea... Ara
això dona per una tesi doctoral, eh?
Sí. Una tesi doctoral.
Des de dónde se puede y cómo acceder a Pornhub?
Puc canviar el títol del TFG?
No, més vegades no, Miquel Àngel. Ara fa 12 anys vaig anar a Seul i quan entres, quan t'acostes amb avió, et pregunten, entre altres coses, si portes armes, si vas a destruir el país i tal, i si portes pornografia al país.
Ah, sí? Hòstia.
Curiós. No, jo la llevo puesta.
Sóc actor porno.
Bueno, en tot cas, vale, Brave out, i ja veurem què posem dins. De moment, consell, Firefox en finestra privada i VPN addicional. Anem a la segona part d'aquesta primera part per parlar d'Apple, vale? D'Apple, que potser abans d'entrar en el Worldwide Developer Conference, Worldwide Developers Conference, una notícia més ràpida, i és l'obertura de les Apple Stores físiques,
sí,
a l'estat
molt important. Espanyol. Tots els mosseguis han de saber que a partir d'ahir dilluns les Apple Stores estan obertes amb mesures, guants, mascaretes, es pot demanar cita prèvia, però bueno.
I et prenen la temperatura.
Ja hi havia alguna oberta, em sembla que n'hi havia un parell de més del sud d'Espanya, però ara, a partir d'ahir, estan obertes totes.
No, una pregunta. Jo és que ara, l'altre dia vaig anar vaig anar a Badalona City, a Ciudad de Sinley, on vaig veure vaig veure les coses que em van preocupar, perquè ara, això, vivint a dalt de la muntanya, vaig baixar. Primer de tot, vaig veure que els llocs on normalment hi ha gent sense casa, que de vegades dormen al carrer, bàsicament s'han convertit en campaments, vale? I s'han fotut els matalassos i les cadires de càmping i les navaretes d'allò, amb el qual dius, escolta, si aquests senyors estan aquí, no us podreu ajudar i portar-los a algun puesto, fer alguna cosa, com vam explicar aquella ONG en el que havia treballat mon pare. Que
a veure, Marc, mira, una cosa, perdona. Mira, nosaltres estem fent molt hi-hi-ha-ha en el programa i és la nostra tasca en aquesta vida fer passar una bona estona també als oients i passant-s'ho bé nosaltres mentre ho fem. Però si jo no dic Badalona, Barcelona, vale? Que ha anat degradant-se molt en els darrers temps, ja comença a haver-hi l'embrió del barraquisme.
Exacte.
Sota del pont de Calatrava, al barri de la Sagrera, entre Sagrera i Sant Martí, de Provençals, dos barris bastant cèntrics, que es va fer una feina molt important en els anys 80-90, reformant el que era l'antic barri de la Perona, traient aquelles cases antigues i zona de xaboles, comença a aparèixer el fenomen del xabolisme. Tios, on estem? Vale? O sigui, alerta, societat, perquè comencem
exacte,
a caminar
exacte.
A llocs una mica que ja teníem superats i que són perillosos perquè demostren una societat que una part important està fora de poder viure decentment.
I en aquí els serveis socials haurien d'allò. Per exemple, avui em sembla que algú en Jordi Jubany em sembla que ha ensenyat que com es diu? Sant Jeroni de la Murtra.
Sant Jeroni de la Murtra és un petit monestir o una església, no? Sant Jeroni de la Murtra, diria jo.
Sí,
no?
que em sembla que està a dalt de Badalona. Que és
no ve bé a Badalona, jo diria que és Montcada i Reixac.
Bueno, mig camí, està a mig camí. Vale? Doncs allà, doncs que també
Montcada,
en el claustre
no,
hi havia
és Badalona, sí.
Allà que em sembla que és on la Isabel la Catòlica es va trobar amb Colom i allà va fer el dels ous. Doncs, allà hi ha gent dormint en el claustre. Llavors dir, hòstia, està ben dir aquest punt de degradació. I una altra cosa que vaig veure és que hi ha com una divisió de gent pel carrer. Llavors hi ha gent que va amb la màscara i que van... que quan te'ls hi acostes o que busca, que quan t'aproximes doncs ja fan el gest
sí,
com d'allunyant-se, de passar uns metres de tu i que observen el distanciament social i en canvi a penya que fan tot el contrari, o sigui, són els que els veus ficats a dintre d'un bar, 12 persones amuntegades com si no passés res, ningú amb mascareta i van en plan de sí, què passa? O sigui, en plan de... o sigui, hi ha fins i tot com allò, enfrontaments visuals de dir, no porto mascareta i és com un punt de... allò és de dir, hòstia, sigui... allò, vaig passejar des de la peluqueria fins a casa de ma mare i vaig veure i em va donar com una sensació això de
desencaix. Està abandonat el monestir aquest?
Com?
No,
estava
en Sant Jeroni de la Murtra hi veu una comunitat que no sé si és permanent o temporal, sobretot a l'estiu si veu, hi ha horts que s'hi treballen sí. I fan activitats, diguéssim, de... Tu pots anar de respecte a la natura, fan per gent...
Aquest
rotllo
no,
havia hagut... Jo fa un any, més o menys, que hi vaig passar per allà i encara hi havia gent que... A més, és un punt de trobada perquè... Aquest monestir, com tots els monestirs, amb vessant mediterrània, és un lloc on hi havia floració d'aigües de pou i, a més, confluència de diverses rieres que donaven... que podien fer guardar l'aigua.
Està mig en runes, però ja us dic, en el claustre ens he vist avui gent... m'ha semblat que era allà, per la fotografia, però clar, em va sorprendre molt allò de dir... que no era allò una persona que està dormint en un caixer automàtic, que dic, que veus...
Sí,
no,
que
gent acampada. O sigui, enfrente de la casa que jo tenia a Badalona, que hi havia com un porticó, doncs allà hi havia gent acampada amb les cadires de càmping, amb les navaretes, amb els matalassos allà posats, i pintava que allà hi portaven dies. I em vaig veure a diversos llocs en tot el camí que vaig fer amb el que dius, que foten els serveis socials. I llavors, clar, quan estan, això no està funcionant...
Els serveis socials estan sobrepassats.
Exacte. I quan això està equiparat, és que, o sigui, vol dir que ni la policia els fot fora, però quan això passa, els foten fora o els agafen i els porten cap als serveis socials. És a dir, ni la policia els està fotent fora, ni els serveis socials van a donar-los acollida, i després això és un increment amb les pintades, algunes botigues tancades, altres no pintades. O sigui, em va, no em va agradar, no vaig tindre bones vibracions. De dir, hòstia, no... Clar, penseu que no, no feia quatre mesos que no hi passava per allà. I vaig dir, hòstia, això...
Sí, dona la sensació...
I les actituds i això.
En general, això comunica també una actitud que jo veig a la ciutat de Barcelona, i això, que jo visc en un barri que és relativament tranquil, i és que es fa cada cop més desagradable viure a la ciutat.
Jo crec que hi haurà una tendència molt forta d'èxode. El moment que... O sigui, realment aquest confinament crec que està sent un desincentiu a viure en pisos, perquè ja has d'estar moltes hores tancat a dintre el pis o molts dies tancat a dintre el pis, i a més, en el moment que desapareix, per algunes persones, no per tothom, desapareixi l'incentiu de viure a prop de la feina, perquè molts dies podràs, no tots, però alguns dies podràs teletreballar, jo crec que hi haurà una diàspora gran cap al Vallès, cap a... Com?
Sí. Que per aquí dalt sé de veïns nous que han vingut arrel
d'això. Bueno, i per exemple, molta a la Cerdanya i a la Costa Brava, molta gent que té segona residència és directament s'han empadronat. Mm. És una tendència.
Com hem parat aquí?
O sigui, no ho sé. Sí. I...
Bueno, anem a la segona part de les notícies d'Apple, i és que ja tenim data per... Bueno, ja la sabem, però ja sabem alguna informació més. Que és la Worldwide Developers Conference, aquesta conferència mundial de desenvolupadors d'Apple, que
s'esdevindrà no? d'aquest mes.
Del 22 al 26 de juny. El 22
Quines expectatives
és el dia
tenim?
De la keynote.
Acaba de sortir el senyor aquell de Bloomberg, el que estava amb 9 to 5 Mac, que és possible que en el One More Thing hi hagi l'enunciat de la transició a ARM per part d'Apple. Ja això veurem, aviam, si...
Això té sentit.
A mi em sembla que és
una conferència de
molt d'hora, però sí.
Jo abans d'aquí vull donar unes...
Jo no ho acabo de veure necessari. O sigui, si es fas com una operació de màrqueting, perquè entenc que la transició a ARM no afecta el developer. O sigui, ha de ser una cosa transparent. Si es pot fer, s'ha de fer transparent. Perquè, a veure, les màquines que s'estan venent aquest any d'Intel... amb Mac d'Intel, i no farà una transició de tota la gamma de cop, sinó serà paulatina, i per tant ha de ser una cosa transparent al desenvolupador.
No és transparent al desenvolupament avançat, però sí que és...
Home, a les apps pro ho hauran de tenir en compte.
Exacte, però sí que és transparent a una enorme majoria de desenvolupadors, perquè tenen frameworks que els hi aïllen d'aquest...
Home, per exemple, a Adobe això li suposarà un cost extra.
No, però no, Adobe no, perquè Adobe el que fa és... Adobe té que treballar amb Metal, que és l'API per agafar i utilitzar les GPUs, i poder agafar doncs, amb Core Audio, Core Video i tots els serveis aquests Core que té el sistema operatiu. L'OS X és un sistema operatiu molt avançat que té aquestes APIs molt ben fetes.
Deixeu-me fer-vos, abans d'aprofundir...
Perdona, de la mateixa manera que t'és independent si estàs utilitzant una targeta gràfica o una altra.
Sí,
llavors, el desenvolupador treballa contra Core Services i Core Services ho dirigeix cap una altra vegada. O sigui,
però els desenvolupadors de grans companyies parlen amb Apple perquè es modifiquen molts frameworks i moltes coses, vale?
I
tenen a veure amb els processadors. I després, quan tu proves la teva aplicació, no rendirà igual d'una manera o d'una altra. O pot ser una aplicació que carrega més determinades coses.
Home, de fet, es veu. Tu t'agafes el Final Cut i amb un MacBook Air funcionarà més patillero, però acaba funcionant. I t'agafes, en canvi, qualsevol d'Adobe i va a patades. O sigui, que alguna cosa...
I el que diuen molta gent que coneix molt bé el món de hardware d'Apple i de Mac en concret, que, hòstia, com MacBook Air, tio, a la que li tires una mica més enllà de navegar i escriure un Word, s'escalfa molt. O sigui, té problemes. En canvi, un MacBook Pro no. Vale? A veure, dues dades. Concurs. Concurs. Per vosaltres dos. Anem a veure quants milions de programadors hi ha dins de l'entorn Apple? Marca-li, digui's una xifra.
Entre milions?
Un... Sí, entre 1 i 50.
3, 14, 15, 92.
No, home, 3 no. 15 o...
Molt bé. Magma, has guanyat el premi.
Iuhu!
23 milions de programadors en tot el món sobre, entorns Apple.
Això vol dir que hi ha 23... O sigui, que tots aquests paguen $99 a l'any.
Vale, i ara, una xifra entre 1 i 300, vale? Quants billions, o sigui, mil milions de dòlars han guanyat, o sigui, s'han, diguéssim, han suposat guanys en general a tot l'ecosistema de desenvolupadors?
Sí, seria el 70% de lo que s'ha venut a l'App Store,
no,
que és el que s'emporta el desenvolupador.
Estic parlant de billions, mil milions, Són el total de guanys, però quants billions, quants bilions, quants mil milions, quants bilions de dòlars han guanyat l'ecosistema de han guanyat els desenvolupadors des de que va aparèixer l'Apple Store a l'any 2008.
L'App Store.
Sí, l'App Store. Des de, parlo d'una franja entre un bilió de dòlars i 300 bilions de dòlars.
200. Vale,
mira, entre quins números?
Entre 1 i 300.
Entre 1 bilions i 300. Mira, jo te'n diré 140,19, perquè seria un 10% de l'economia espanyola.
Molt bé. Una mica més, 155 bilions. 155
és una mica més, és una mica més
milions de dòlars.
En un any, no?
No,
això és la suma des del 2008.
Per entendre'ns, això és el
10%... Que no és el total del que ha fet l'App Store, eh?
És el 10%, és el que tenen els
desenvolupadors. És el que s'han emportat els
desenvolupadors. El que s'han emportat és el 10% del PIB espanyol.
155.000 milions de dòlars. Ai, milions de dòlars. Una barbaritat. Hi ha una app que tu te la pots descarregar a iOS, vale? No sé si per Mac hi és, però a iOS segur, en l'iPhone i en l'iPad, que està específicament adreçada al món dels developers d'Apple, que funciona com una agenda, lloc de notícies, fonts de contingut de la comunitat...
Sí, fins ara et deien, ei, en aquell pavelló es farà aquesta xerrada, en aquell altre es farà aquesta xerrada.
Sí, però també funciona, ara... crec que més enllà de la Worldwide Developers Conference, no?
Diria ara la pregunta és, ho fotran en Zoom o ho fotran en FaceTime o què fotran?
Ah,
no,
pregunta.
Serà un streaming, no.
Perquè el FaceTime no permet coses de videoconferència pura. Moment. Com el compartir pantalla...
Serà streaming, el que passa que la participació a les sales, o sigui, el que farien després amb les sessions, quina tecnologia utilitzin? Mira, amb això estaré vigilant, perquè és per donar-li la raó a en Benjamí, d'acord? ¿Vale? Uh-huh. Perquè no tot es pot resoldre amb tecnologia propietària, desgraciadament, perquè Apple molta part de la tecnologia no l'ha treballat prou bé, ¿vale? I segur que no dona de sí. ¿Vale? Veurem.
No, FaceTime no crec que ho faci.
No, però a veure una cosa, o sigui, aquí hi ha una cosa que hauríem de veure tots una mica, la tendència del que hi ha. I era una cosa que es parlava... A veure, durant el que era negoci en el món de la informàtica als anys 80 i als anys 90, per exemple, fer motors de bases de dades, fer sistemes operatius i fer coses d'aquestes, després no ha sigut negoci, sinó és una plataforma. Llavors, el que avui en dia és negoci, hi ha coses com les plataformes de videoconferència, l'única manera que això s'acaba resolent a la llarga, no sé quan trigarem, però acabarem que hi haurà protocols oberts i universals que suportin això. És més, de fet, avui en el 18 que estava escoltant amb una senyora molt interessant que es diu Amy Webb, que és la futuròloga, l'autora del llibre de Signals Are Talking, és una tia molt intel·ligent, i una cosa que estaven comentant era la idea següent. Per exemple, aquesta setmana el gran debat, que nosaltres evidentment no hi estem fotuts, però perquè no ens toca tant de prop, però és el debat aquest de quan Twitter va agafar i va eliminar el tuit d'en Trump, i es veu que Facebook no ho ha volgut fer, i llavors hi ha hagut uns quants treballadors que han dimitit.
No el va eliminar, li va posar un disclaimer.
Bueno, li va posar alguna cosa.
Li va posar
una pegatina de eres un culandró.
Que si ara, si fas un tuit de Corona i 5G, en el mateix tuit també et posa un enllaç a la Wikipedia.
Ah, està molt bé, això està molt bé. Però el Zuckerberg no ho va voler fer i llavors els treballadors de Facebook s'han emprenyat, etcètera, etcètera. I una de les coses que estaven dient és, a veure, avui en dia, o sigui, pràcticament, cap de les plataformes com Facebook, Twitter o YouTube, sobretot YouTube, que és el que sempre s'escaqueja en aquest tipus de debats i és dels més influents, funcionen a base d'algoritmes de recomanació. I al final és dir, hi ha un dubte molt important, o sigui, hi ha un focus molt important posat a sobre aquests algoritmes de recomanació i jo crec que al final aquests algoritmes de recomanació hauran de ser customitzables i fins i tot open source. És a dir, jo vull el meu algoritme de recomanació que hi hagi, jo vull aquest tipus d'algoritme de recomanació, vull un algoritme per fatxes o jo vull un algoritme per el que sigui. Doncs aquesta és la idea.
Molt bé, nois, doncs acabem aquí aquesta primera part. Anem ara per la comunitat, si us sembla.
Ok.
Vinga.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs escolteu, a veure, nois, no sé vosaltres, però jo estic molt content. Molt
això
content.
Està bé. Està molt content, està molt bé, Tomàs.
Ah,
està
que
molt
ens han
bé,
donat un premi. Vale.
Exacte. Exacte.
És que, però
no era per la WWF.
Però, a més, o sigui, la llàstima és que en comptes de dir us donem un premi perquè us ho mereixeu i perquè sou molt guapos i alts i rossos, és per sorteig. Ens han donat un premi, però a veure, érem 5 podcasts que podíem participar i podia haver guanyat qualsevol dels 5.
Sí, sí. És cert que a veure, hi havia dues premisses. Una, apuntar-se a aquesta beca que ha donat l'Aixeta, expliquem-ho bé, és una beca que dona l'Aixeta per creadors de continguts. I primer pas, havies d'apuntar-te a rebre la beca. Que el Marc no ho sabia, però jo havia apuntat-me
a la beca. Sí, sort que hi ha algú al podcast que es preocupa d'aquestes coses.
D'aquestes coses, si gràcies, no... gràcies. Sí. I dos, havies de tenir uns requeriments, és a dir, havies d'arribar al dia D, que va ser el dia del sorteig, amb un número de mecenes declarat. Vale?
Vale.
Mm-hmm. Dit això, nosaltres vam complir... Sí, ja hi érem, perquè a veure, nosaltres veníem amb mecenes heretats de Patreon, que ho dic perquè hi ha molta gent que...
Sí.
Bueno, total, que al final es va fer el sorteig, es va fer en directe, havien 5 possibles guanyadors i d'aquests 5 va quedar en segon lloc els companys de la revista de videojocs en català Lúdica, que des d'aquí també els hi donem l'enhorabona amb ells i molt contents de compartir la beca. I després, el segon sorteig, que jo crec que va ser el... No sé si va ser el primer o el segon, però no vaig estar jo en directe, vam guanyar nosaltres el primer premi i la Liz va entrevistar el Marc amb un mar descabellat.
A veure. Un Marc en pijama... en pijama recent sortit de la dutxa.
Déu-n'hi-do.
Perquè havia estat entrenant i doncs vaig... A més, es portava un tall a la galta que semblava que vingués d'una classe d'esgrima o alguna cosa així. Com
és que jo li dic, Marc, que vens de fer lluita lliure amb els nens perquè és una cosa típica que també fa...
Però normalment no arribem a primera sang amb els nens.
Vale.
I a no ser que hi hagi algun accident.
Però Marc, va estar molt simpàtic, va estar molt divertit, sí, vas parlar de la comunitat, vas parlar una mica de la trajectòria, vas reforçar un missatge que jo crec que per la gent que té... que també busca mecenes a través de la Xeta és bo, i la Liz també ho va destacar, el fet de que nosaltres tot el contingut és open source, és lliure, és de lliure distribució, ¿vale? I que a vegades a mi m'ha passat que vull seguir gent que tot el, fins i tot la demo la penja amb tancat, i jo, clar, dic, no sé
com
si...
Com et descobriran, Camarús?
Clar, haurien de tenir alguna... Sí, les primeres free.
No sé si anar tan allà com anem nosaltres, perquè a vegades hi ha obres que poden ser fruit d'una creació artística, manuals, vale? Aleshores, també, clar, tu no pots donar-ho en obert, no és un contingut digital com el nostre, vale? Sí. Però bueno, en aquella gent que fa contingut digital, jo crec que és bo que pugui estudiar una mica el nostre model, és a dir, tot el que fem està en obert i si, tio, t'agrada, doncs genial que ens puguis ajudar. No? Doncs, per aquesta banda, molt contents, agraït a la Liz i a tot l'equip, perquè hi ha un equip darrere, de gent que fa coses dintre de la xeta. I bueno, a veure si s'animen a fer aquesta mena d'integració entre el podcast publicat, és a dir, l'RSS, i que això automàticament es pengi.
Ja li vaig dir,
li vas preguntar alguna...
El Benjamí també li va dir. El Benjamí no tenen API. El Benjamí també els hi va demanar. Però jo, a veure... Tenen una llista de funcionalitats i aquesta pues, segur que perquè no...
I se duplica la feina. Duplica la feina. A part sí, de penjar-ho, has de tornar-ho a posar a la xeta. I a més a més, ells han d'hostatjar el contingut
que no
haurien de fer-ho. S'estalviarien no costos de hosting.
Sí, jo crec que de hosting no ho sé, però d'ample de banda segur, vale? De transfer out, i amb el que guanyessin de transfer out podien desenvolupar aquesta utilitat. Vale? Bueno, segueixo. I, mira, una persona a la que li tinc especial estima i carinyo.
Pensava que anaves de Tírria.
No, Tírria, no, al contrari. Que ens aprecia força, que té molts detalls, ¿vale? I que des d'aquí li hem de fer un petit homenatge i una gran abraçada, que és a l'Ernest Fors. ¿Vale? Perquè és una persona que des de la feina... doncs gestiona bastant material, vale, de vídeo, d'àudio, per on ell, on està ell treballant, i té el detall sempre de quan ha de fer una gran comanda de coses que pot comprar via Amazon, fer-ho a través d'afiliats. I a l'any, al mes que ho fa, hòstia, ell sol representa pràcticament més del 50% del que aquell mes entra per afiliats, no? O més, com és el cas d'aquest mes, que han tornat una mica a la vida després del confinament i suposo que tenien compres endarrerides i les ha passat totes de cop i quan m'ha ensenyat cop, o sigui, el Telegram no parava d'arribar imatges de coses que havia comprat. Jo dic, mare meva, Ernest. O sigui, jo no sé com... O sigui, no puc ser més osito per fer-te una abraçada més forta. O sigui, necessito osetitzar-me molt més per poder-te abraçar més. O sigui, que des d'aquí una abraçada pel detall.
Merci.
Per pensar-hi, perquè no és fàcil, eh? A vegades tu vas amb la teva rotllo pim-pam, vas fent i dius, ai, ara me'n recordo, però ja és tard, no? Sí. Bueno, en aquest cas, ell sempre ho té en compte i jo crec que això s'ha de...
Perquè tampoc aquests d'Amazon no ho posen fàcil, eh?
No. Si vas a través de l'app, a mòbil, no compta, vale? Només compta si vas a través de la web. En fi, és una mica complicat. Continuem a la part de notícies breus, si us sembla, anem avançant, vale?
Vale.
Sí, abans d'entrar amb la notícia del Brave, que és una contraproposta, vull dir una de molt bona. Una que m'ha fet molta gràcia, que és sobre Magufos.
Vinga!
Una empresa ha començat a vendre memòries USB de 128 gigas que porten dins un PDF que suposadament protegeix contra el 5G. Vale?
Però què protegeix contra el 5G? El PDF o la memòria en si?
Tot, perquè és un catalitzador hologràfic quàntic. I costa...
Catalitzador hologràfic quàntic. Por la gloria de mi madre!
I costa 350 pavos, tio. 350
jo crec que, home, per protegir
veure,
el 5G
escolta,
és barat,
a veure, Tomàs, o sigui, un catalitzador hologràfic quàntic, què menys, tio? És que me lo quiten de la mano.
I, a més, brilla com la pulsera aquella que et feia més fort. Com es deia?
Com es deia aquella pulsera? Sí. Bueno, sí,
espera, que busco.
Que tenia dos boletes al final.
Sí. Power Balance.
Power Balance, sí.
Hòstia, jo me'n recordo, en aquella època...
Era un clàssic, eh?
En aquella època jo tenia 16 o 17 anys, més o menys, sí. I estava i treballava en un camp de golf d'aquí, del Moianès, ¿vale? Que va ser una època que, bueno, em va agradar molt. I venia gent que deia, hòstia, faig el swing molt millor, tio, Miquel Àngel, amb aquesta pulsera. Hòstia, sí, deixa'm-la provar. Oi que sí, que ets més flexible?
Jo vull...
Hòstia,
li regala, sí. Agafaria el PDF, el ficaria en un USB i li regalaria,
que els va
parir. Li donaria per 100 euros, estalvien 250 i tenen un dispositiu doncs, hologràfic, un catalitzador hologràfic quàntic.
Jo crec que l'única utilitat que té això és que són 128 gigas per guardar porno, que sempre va bé. És l'única utilitat que pot tenir.
I a més hi ha una memòria. A més,
sí, clar. Sí,
està molt bé. Però, a veure, una cosa, a veure, no oblidem que aquí hi ha una cosa que no utilitzem prou. No utilitzem prou, o sigui, la ciència real, la ciència aquesta doncs, que fa hipòtesis, comprova coses, hi ha una cosa que funciona i és de veritat, que és l'efecte placebo. O sigui, l'efecte placebo... Sí. Sí, sí. És real, és una manera de millorar el rendiment esportiu,
sí, funciona,
la capacitat un moment. Sexual, a la curació de malalties.
És cert.
Llavors, però tant, que tots els tests s'utilitzen, aprofitar-lo, aprofitar l'efecte placebo.
Llavors, moment, Marc, aquest argument te l'he escoltat sempre.
Aprofitar-lo per $350.
No, estic d'acord amb tu. Estic completament...
És que se sap que un placebo de 100 euros funciona menys que un placebo de 300 euros. És així, jo estic convençut que això funciona.
D'acord.
Encara que no hi hagi 5G.
Estic d'acord que l'efecte placebo...
Vas amb aquestes parets de formigó que no entra res.
Estic d'acord que l'efecte placebo pot funcionar, però que no t'enganyin o que no enganyin a la gent.
No enganyen perquè funciona.
No, a veure, el punt és que la recerca... Jo he llegit bastants de recerca sobre l'efecte placebo i compte que després el que hi ha és l'efecte chungo, que és l'efecte nocebo. I quan algú fa servir l'efecte nocebo, només hi ha una resposta possible, que és fotre-li dos hòsties amb la mà oberta.
També.
Perquè bàsicament el problema és que l'efecte nocebo també funciona. O sigui, si tu agafes amb una persona i li dius, hosti, tu fots mala cara, o escolta'm, jo crec que...
Si has entrat i fa mala energia, no sé què.
Sí. Això fa que no dormis bé i això fa que et fotràs malalt. Aquella persona té números de fotre's malalta només per aquest efecte nocebo, que és el contrari del placebo. Llavors, quan algú intenta vendre l'efecte placebo dient, no, és que et fotràs malalt per culpa de la zona 5G, si no compres això, aquí és dos hòsties amb la mà oberta ben fotudes, però en plan Bud Spencer. Aquest és el...
aquest és el criteri.
Per anar a dormir, et fots un mitjó de cada color i això fa que cromàticament dormis millor i tinguis un son més profund. Fantàstic. Funciona, poseu un mitjó de cada color i dormireu millor, sobretot si feu aquesta acció, de posar-vos un mitjó. I la nit següent canvieu els mitjons. Bé? Però si podeu fer servir dos parells i així no feu la marranada de reutilitzar els mitjons...
Per davant i per darrere.
I això és efecte placebo. I a més, el que diu la recerca és que encara que tu sàpigues que és placebo, funciona.
Igualment. La mente cura el cuerpo.
Per això dic que t'ho diguin.
Buscar elements d'efecte placebo. Fas gimnàsia, t'aprens, jo què sé, una beguda isotònica, que és bàsicament una mica d'aigua amb sal, però tu te la fots perquè això és fantàstic. Però el tema és quan se li dona la volta i es fica jo. Si tu no fas això, et fotràs malalt. Això és efecte nocebo i necessitem en Bud Spencer, que em sembla que està mort, pobrisso meu.
Això és com aquests que jo he conegut gent que diu que els afecta el router, el wifi, que l'apaguis per la nit, que no sé què. Jo he conegut gent que... Hòstia,
Miquel Àngel, no sé. Està comprovat que el router engegat per la nit fa que dormis pitjor, perquè el Netflix està funcionant. S'apaga el wifi i llavors el Netflix deixa funcionar i jo el meu dia diem, va, a dormir.
A dormir.
He apagat el wifi perquè la mandra d'entrar al router, canviar el timer i tot això és dir, va, anem a dormir. I vas a dormir. Si dormis més hores i ets més feliç...
Bueno, demano...
No tens son sempre per això alguna altra cosa?
Està clar. Porto una següent notícia molt interessant. M'agufos fora. Però anem a fer una petita pausa. Un segon. Pausem un segon.
Abans, i encara tens més coses que fer o més temps per fer coses.
Següent notícia. IBM, que... Aquesta notícia...
M'ha agradat.
Aquesta és interessant. I ja veureu perquè té també la seva contrapart. ¿Vale? L'he llegit en el Mixio de l'Àlex Barredo, ¿vale? Que al seu cop jo ja l'havia llegit a Axios, que és un lloc que és interessant per aquells que voleu estar al cap de temes de tecnologia i de ciències, un blog americà que publica una newsletter que està força bé i a més notícies en el seu blog. I parla del següent. Parla que IBM es retira del negoci del reconeixement facial, indicant que aquesta tecnologia només s'orienta a la vigilància massiva i al perfilat racial. I ho fa com? El seu CEO, que es diu Arvind Krishna, és una persona d'origen hindú, ho fa públic amb una carta oberta dirigida a uns membres del Congrés dels Estats Units. Vale? És interessant aquest punt. Marc, ho diu la IBM. Diu la IBM que la tecnologia de reconeixement facial té, avui en dia, fer recerca o fer treballs o fer desenvolupant aquest tipus de negocis, només té un mercat que és aquest claríssim. Vigilància massiva, perfilat racial.
Jo ja porto bastant de temps que de vegades quan faig revisió de treballs acadèmics, de papers aquests de recerca, i em trobo molts papers en els que agafen i et diuen no, estem agafant i utilitzant tecnologies de xarxes neuronals per no únicament reconèixer les cares dels estudiants o, per exemple, per fotre una càmera, ja sigui una càmera tipus Skype o una càmera que tu fiques en una aula, per fer un reconeixement de les emocions que està fotent una persona en un moment determinat, per saber si algú està copiant o si no entenen o no entenen una cosa. Llavors, al final, és dir, clar, la meva revisió sempre és bàsicament una cosa així com, ho escric en anglès, però els dic, fill de puta, tu has passat un comitè ètic? Tu has pensat perquè què pot anar malament amb aquesta eina, amb això que tu estàs fotent, i sempre et diuen no, perquè això ho fem amb molt pocs estudiants i tothom sap el que estem fent. Escolta, però sí. Al capdavall d'aquí 2 anys, 3 anys, 4 anys, això, quan ho fotis en mans d'una empresa, quin tipus d'eines i quin tipus de coses poden pensar? A veure si vindrà en Bud Spencer i et fotrà dos hòsties, tu. No... O sigui, és dir, estàs desenvolupant... O sigui, al final, a veure, jo era... els que m'heu tingut com alumnes ho sabeu, o sigui, la meva dona i jo fem l'assignatura que vam heredar de Miquel Barceló, on bàsicament estem tractant del tema de la responsabilitat social dels enginyers i un investigador, i quan algú està creant una tecnologia com a mínim ha de pensar una miqueta no d'on en ve el finançament, sinó de, collons, cap a on va aquesta tecnologia? I una persona que tingui el talent per crear aquestes coses, pot crear coses, moltes altres coses, no li falten els quartos ni li faltaran les garrofes. Per què estàs fotent això, Gamarús? Al final, el problema està que ara IBM ha sortit això, o Microsoft, no? Que és Microsoft IBM, o IBM. IBM. Han sortit IBM, han sortit això. Mira, IBM ja tenen prou mal karma. Llegiu-vos el llibre de IBM i l'Holocausta, ja tenen prou mal karma.
Gràcies. Mira, està molt bé, perquè aquesta referència que la fa també l'Àlex Barredo, ¿vale? Ell diu que fa 90 anys IBM va participar en el control de la població i en el control dels presoners. D'una banda, va vendre tecnologia al règim franquista i, per l'altra, al Tercer Reich alemany. Que suposo que això és el que apareix en el llibre aquest que tu esmentes. No?
Per què us penseu que tenim un DNI? No veieu, a les sèries americanes no veieu com contínuament hi ha temes d'usurpació de personalitat o que hi ha una persona que diu aquesta persona aquí i de sobte no hi és? Perquè no tenen un DNI. I en aquí tenim el DNI, que és una cosa, els feixistes els van dir, hosti, això és fantàstic, però qui els hi va explicar que hi havia una cosa com un identificador únic? Collons, doncs IBM, que és l'empresa que a partir d'en Hollerith, quan en el segle XIX, van agafar i van inventar doncs, les màquines tabuladores on s'inventen els identificadors. La forma d'identificar una persona amb un número, i això es fot en els camps de concentració, i ho tenim nosaltres en el DNI que tenim que portar a la boca quan sortim de casa.
Sí.
I és així, i és així. A Estats Units no ho han incorporat, perquè bàsicament a la que algú intenta l'alien perdíssima. Aquí a Europa estem perduts. Aquí a Europa estem perduts. Llavors, només a la gent de països que no són hereus de règims feixistes com som aquí a Europa, doncs, clar, a veure, els feixistes van agafar i van fer les seves coses, però quan se'n van anar, coses que estaven bé, van dir, els governs del moment, diuen, escolta, això de l'identificador personal no ens sembla malament, això ho deixarem, no està malament. Clar, els de fora només tenen que identificar-se com a individus quan es mouen per fronteres amb el passaport. Nosaltres això ho tenim. Llavors, a veure, en aquest cas és dir, el que t'identifica és el teu careto.
És curiós, perquè A l'hora de pagar impostos als Estats Units, el que veus molt sovint, o quan has d'acreditar que ets tu, ho fas amb el carnet de conduir, però clar, el carnet de conduir no el té tothom. És una cosa que no, perquè hi ha gent que pues, no vol conduir, o no ha tingut la possibilitat.
O no té l'edat.
L'ha donat el carnet de conduir, te l'ha donat el xèrif del condado de no sé on, o no sé on, i o sigui, hi ha diferents estats, i tu pots anar-te a registrar en un estat amb un nom, pots anar en un altre... I a més hi ha una economia de moviment
d'això. Submergida de moviment, sí.
O sigui, no és una cosa, entre cometes, seriosa, com aquí el DNI. Un DNI fals aquí és complicat. Tot i que, a veure, per exemple, en l'UPC hem detectat DNIs duplicats de gent.
Això et puc explicar jo la història, perquè jo vaig treballar un temps amb aquesta problemàtica. Durant bastants anys, això va ser pues, abans de l'any 2000, els anys 80, 70, 80, 90.
Ara és quan Raúl diria que ve la història de la bola cebolleta, però ens és igual.
Això és igual, bé. El problema és que, tot i que el patró el tenien bé, eren com, diguéssim, la entitat que gestionava el DNI, vale? Era molt miserable, vull dir, era poc. I aleshores què feia? Que quan algú es moria, aquell DNI passava a un lloc i quedava en barbetxo durant un temps, un parell o tres d'anys, i després es tornava a utilitzar. El número de DNI
es podria anar malament.
Què podria anar malament? Aleshores, què passa? Que al cap d'uns anys han hagut persones... O sigui, clar, quan ets un nen petit, o jo, no, però quan ets una persona gran que tornes a fer la teva vida i resulta que amb el teu DNI ja ha registrat un senyor que es va morir fa 15 anys, doncs tens un problema. Eh? I sí,
fet,
sí, això va passar.
Sí. Un dels meus profes de FP m'ho van dir, mai poseu el DNI com a identificador, perquè fins no fa gaire...
Bueno, en els anys, a finals dels 80, es va crear la idea del NIF, que era afegir la lletra. Perquè, a veure, és que al final, si tu comptes un DNI, al final arriba fins a 100 milions de persones. I, clar, amb una població doncs, que està sobre els 50 milions de persones, doncs, escolta, doncs, amb un parell de generacions ja li has donat la volta a la cosa i estàs tenint duplicats. Però llavors la lletra doncs, és una manera de corregir-ho. Però, clar, la idea és això, és que algú pot tindre el mateix número amb una lletra diferent, llavors és quan els algoritmes aquests de JavaScript que validen els DNIs peten i la gent que té els DNIs aquests amb la lletra canviada pues no acaben de vegades tenen problemes perquè no poden posar el DNI en la pàgina web. Però jo sé una cosa, malgrat IBM ara s'hagi agafat i dir, bueno, si nosaltres no fotrem recerca amb això, primera, IBM porta molts anys fotent papers en coses d'aquestes, he fotut quantitat de recerca i amb tota la tècnica aquesta que hi havia darrere del Deep Blue i de tot el que van fer servir per guanyar el Geopardy i tot això, doncs ja tenien la tecnologia molt, 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 molt evolucionada i a més, doncs els papers de recerca que estan publicats i actualment, escolta, des de fa molts anys els nostres Macs ens agafen i ens identifiquen en l'aplicació de fotografies i tenim organitzades les biblioteques de fotografies per caretos sí, i sí. Que associava contactes i a persones. Des de fa bastant de temps, però cada vegada és més precís.
L'iPhoto ja ho tenia. Cada, més
cada vegada és més precís.
Bé, o sigui, havies de fer-li un imatge a una persona.
Jo tinc fotos d'un nen de 10 anys i me l'agafa en un any i diu, és aquest. I dius, hòstia, sí. Collons. Com aquests, tio.
Sabem que hi ha empreses que estan intentant...
I no sé si ho veu veure, en César Córcoles, que és un profe de la UOC, que em sembla que també té un podcast, no me'n recordo quin és, en César l'altre dia va penjar a Twitter una imatge que feia molta por i era un projecte d'intel·ligència artificial en el que agafaven i intentaven regenerar sintèticament el careto de la gent a partir d'una fotografia de la seva orella. I llavors ensenyaven una parrilla en la que hi havia les orelles, els caretos generats i els caretos de veritat. I feia por.
Feia por.
Llavors, el geni ha sortit de l'ampolla. I ara, o de l'àmfora, o de l'àmpara, o d'on sigui. I ara aquesta caixa de Pandora no la tanca ni Déu. Ni en Bud Spencer venint del més enllà repartint hòsties.
De fet, llavors,
ara tenim
caixa
un problema social amb això. Perquè a més és una tecnologia molt assequible. És una tecnologia que es pot fer servir i, evidentment, s'està fent servir. Doncs, al final, potser l'opció és dir democratitzem-la a tope. I una mica allò que deia en Genís Roc en aquell podcast que es diu Cabal
del
Cometa,
és a dir,
el govern ens mira, doncs nosaltres hem de mirar també el govern.
Exacte, o el que diu l'Harari. No?
El Harari, sí.
El Harari, que ve una mica també en aquesta mateixa línia, no? De dir, escolta'm, sí, ara han eines molt potents, a veure com... els humans són capaços de cap a on les dirigim, no? I aquí, i sobretot el que deia d'això el Geni Roca, no? Aquí fiscalitzem, i el Ganyet. Vale, anem cap a la part de propostes, d'acord? I comunitat i propostes, que avui tenim moltes coses a comentar.
Les propostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Molt bé, doncs comencem amb les propostes. Si us sembla, la primera ve de la mà d'en Toni Gimeno, el nostre pilot de capçalera, que és una pel·lícula que es diu The Equalizer 2.
La vaig veure l'altre dia.
És amb en Denzel Washington, que ara feia dies que no...
Em va agradar més la 1.
La 1. Jo no l'he vist. Està disponible a Netflix.
Us recomano més la 1 que la 2.
Magmas, abans que continuï amb les propostes, què has fet amb aquest bot de Telegram que té tothom tan animat?
Estic fent una mica proves. Bueno, no, això va ser arrel de... Bueno, vaig a fer el TVG Mossega la Poma i s'han d'automatitzar algunes cosetes i l'altre dia doncs vaig començar a fer un bot per Telegram doncs que intenta recollir les propostes perquè el Tomàs no ho hagi de fer manualment.
Vale? Hi ha una part que l'haig de fer manualment, que és traslladar-les al guió, sí, i agafar els enllaços i ja posar-los en una modalitat que després me servia temps perquè puc fer copy-paste en la... Sí.
Bueno, de fet,
Sí, però hi ha una persona, una feina que aquest bot sí que em treu de sobre i és prou rellevant, perquè a més no se'n perd ni una, és traçar-les totes...
Bueno, se'n perdia alguna perquè primer estava enlocant el meu ordinador. Ara ja ha passat al cloud, ja va una mica millor. Ja no cal que tingui l'ordinador engegat.
Bé, doncs el que fa aquest bot és recollir les propostes que feu en el canal de Telegram i les mou, les copia, millor dit, a un altre canal únic, un altre lloc únic, que on queden, diguéssim, totes netes i endreçades.
Sí, el segon step serà que ho posi directament al guió. Uh-huh. Sí, espero que arribi algun dia.
I que puguis copiar l'adreça que posen i la posis dintre, com si fessis un control-K, vale? I la posessis ja linkada. Perquè això és la feina que a mi em toca fer manualment. Però bé, dit això...
Fer backlog.
Que sapigueu que els gairebé 500 mosseguis que ens seguiu en el canal de Telegram, només que feu proposta mossegui, hashtag proposta mossegui sense hashtag, no? Hi ha diverses variants.
Sí, hi ha diverses variants i d'aquí a poc intentaré posar-li... És que he tingut alguns problemes perquè m'estic iniciant amb això dels bots de Telegram i no és tan fàcil com...
No, i la programació d'aquest tipus d'històries, que totes surten de...
A part, encara no he pres a fer un logging de veure quines coses fallen, perquè a vegades peta i no, encara no sé per què.
Bueno, en tot cas, és una bona experiència, Magma, jo t'ho agraeixo, em treus feina de sobre.
Home, per això estan les màquines, teòricament, no? Per treure'ns feina, tot i que a vegades ens donen més.
I el temps que s'hi dedica. Vale, continuem amb les propostes. Doncs ja sabeu que ara és més fàcil, per tant, feu-vos al grup de Telegram, escriviu qualsevol cosa, proposta, mossegui un enllaç i cap a dins que cau al sac. En Dani Gaia ens parla d'una altra pel·lícula. Aquesta és una clàssica que es diu War Games, Jocs de Guerra, que està disponible a Netflix i és un repte per tornar-la a veure. Magma, tu ens parles d'una utilitat, d'una aplicació.
Sí, jo més que res era per anar provant el bot, però aquesta setmana he fet més propostes de lo normal. Però bueno, que us deixo aquí un enllaç d'una aplicació d'una empresa que es diu Riddle, que té apps bastant bones, tinc entès. Jo no em faig servir masses, però tenen, em sembla que hi ha una que es diu Documents 5, que es fa servir molt.
Clàssic.
I hi ha una que és un conversor de PDF que està gratis aquesta setmana i que si voleu aprofitar, doncs s'integra amb diversos serveis i pot convertir tota classe de coses a PDF. Per allò és, us deixo l'enllaç per si us la voleu descarregar.
Aquesta aplicació es diu PDF Converter.
Converter, sí, és de Riddle, o no sé com, Readle, Riddle, em sembla que és Riddle.
Sí, amb dues D's, Riddle amb sí. dues D's.
I l'altra és que he descobert un joc per aprendre a programar, que està molt bé, o per aprendre a programar, o no em surt la paraula, per refer alguns coneixements bàsics, vale? I per programadors i per gent que vulgui aprendre a programar, i es diu Twilio Quest. Us deixo aquí l'enllaç, vale? Està molt bé perquè està ple de guinyos i el món de la programació i una mica del friquisme, i està molt guai. Jo he agafat la versió de Python i està ple de bromes i has d'anar, ets un personatge i has d'anar fent petits programes per anar avançant nivells. Si li voleu donar un cop d'ull, està guai.
Molt bé. Twilio Quest és un joc, però, diguéssim...
És un joc que descarregues una app i te la poses a l'ordinador, és multiplataforma, i és un joc típic d'aquests de... com els Pokémon aquest que vas per... que és en 2D, vale? I cada vegada que et trobes algun repte, doncs l'has de resoldre programant, vale? Però és una programació bastant senzilla, són programes senzills, i que està bé per a algú que es vulgui iniciar en aquest món, doncs, i pels que ja en sabem, doncs repassar, que també està bé.
Molt bé. Continuo amb propostes, i en aquest cas us parlo d'una que ens arriba d'en Dani Gaia, que és sobre llibres, i aprofito per dir-vos que, com ja estem una mica en la recta final abans de les vacances d'estiu, queden aquests programes, vale? Us animeu a fer-nos aquest tipus de propostes que ara us donaré un exemple, com la que ens ha fet en Dani, que són una sèrie de llibres. Ho dic perquè són lectures que podem fer a l'estiu, aquells que tingueu sort de gaudir d'alguns dies de vacances a l'estiu, perquè aquest any és un any
una mica estrany.
Bueno, tot i així, és bo tenir uns dies de desconnexió, tombats a una tombona, encara que sigui a la terrassa de casa, i poder llegir. Vale? I en aquest cas ens recomana 5 llibres que ha recomanat al seu temps en Bill Gates. Vale? Són llibres que parlen una mica de l'ètica, de l'estat del món, o sigui, tenen una visió una mica, no és una cosa només tecnològica, és una visió una mica més...
No parla del 5G i el coronavirus, no?
No exactament. Sí que parla, crec que hi ha un que parla de pandèmies, vale? Però és genèric, eh? I jo crec que està bé, són llibres que fan d'aquests de fer pensar, vale? I és una lectura recomanada per l'estiu del 2020. Més pel·lícules en aquesta mena de Remember que hem tingut aquesta setmana. Aquesta ve per... És un clàssic. Ve d'en Sinner Boff, des de Carolina del Nord, i ell ens diu que tornem a reviure The Goonies, la pel·lícula original de l'any 1985, aprofitant que abans d'ahir, el dilluns 7 de juny, va fer 35 anys de la pel·lícula. Clar que no tens idea, perquè tu eres un nadó, o ni això eres.
Eres projecte. El 8 de juny, eh?
8 de juny, vale. Molt bé. Més, una altra pel·lícula. Continuem aquí.
Però com es va traduir? Per si em sona
els Goonies. Els Goonies.
Ah, també es va traduir.
Sí no, aquesta persona no la van cagar. En Tàfol Nebot ens torna a parlar d'una altra pel·lícula que es diu Next Generation 2018. Animació, acció, públic familiar, robotitos.
Robotitos.
A mi la part que més m'ha agradat és la de Robotitos. Ja mirarem. Vale. En Toni Jiménez ens fa una autopromoció, ens parla del seu blog i podcast, vídeo, podcast millor dit, que ha penjat un capítol en el seu lloc que es diu aerum.cat, trobareu... No apunteu res, ho teniu totes les notes del programa, que és un vídeo amb classes, una mena de classe, amb nocions bàsiques per pilotar avions. Del
pilotatge. Ah, que guai.
Vale. En més llibres, molt bé, una altra recomanació de llibre, en aquest cas de l'amic oient i company de feina en Pau Puig, que ens recomana Repensar la pobresa, que és sobre accions i donacions contra la pobresa. És un llibre que
tot això va venir d'una mica de debat que hi va haver sobre ONGs i així, el grup de Telegram.
Exacte, en el canal de Telegram, sí. El llibre, en l'enllaç que us posarem a les notes del programa, directament us enllaça, crec que, per descarregar-vos l'EPUB.
Sí, el PDF. Llibre. Sí, no sé si és un PDF o un EPUB, sí. Mm.
I el podcast també està en obert. I la setmana que ve, no sé si és per ara o per la setmana que ve...
No, Raül, és per la setmana que ve.
Ah, vale, doncs aleshores avui no ha pogut venir. Per tant, el diem o no el diem, per això?
No, m'ha dit no, que el diré ell, que li agrada més.
Ja el diré. Bueno, molt bé, doncs que ell ho faci. Queda aquí el cliffhanger, vale?
Exacte.
Vale, doncs anem corrents, perquè tenim només 10 minuts i anem als truquis.
Sí, vinga. Vale, doncs ja que tenim poc temps, dos truquis molt senzills. Un és un que jo havia passat per alt perquè algú que ha sigut tècnic d'Apple doncs, ho té molt al cap. Però l'altre dia em va recordar el Sinerbov, doncs, en el grup de Telegram em sembla que va dir que es va queixar algú típic, molt típic, que ha existit tota la vida des de que hi ha iOS, des de que hi ha iOS, que hi ha gent que es queixa a vegades que no se'ls sincronitza calendaris esdeveniments de calendaris antics. ¿Vale? Això és una opció que no sé per què Apple la té. Sé que antigament era pel tema dels dispositius iPhone, em sembla que van començar amb, no sé, amb 4 gigas o amb 8, no me'n recordo. Bueno, el cas és que ha sigut una fucking vergonya la capacitat que han tingut els iPhones sempre, i doncs aquesta opció devia estar, suposo, per no ocupar més espai o no sé exactament per què deu ser. Però si us aneu a ajustaments calendari, allà hi ha un lloc que posa sincronitzar esdeveniments, vale? I per defecte em sembla que venen els de l'últim mes, cosa que no entenc per què. No sé si és per això de l'emmagatzematge o no sé. Però bueno, jo sempre a tots els clients que visitava i que em feien la pregunta els hi posava a sincronitzar-los tots. ¿Vale? És una tonteria, però que sí que és veritat que és un tema recurrent d'usuaris de iOS. ¿Vale? I l'altre, que resulta, bueno, és un tema també que és bastant regular, doncs que hi ha alguna notícia sempre que algú es salva gràcies a l'Apple Watch, no sé què. Doncs ahir vaig veure una altra notícia d'aquestes d'una usuària, no sé, d'Estats Units, em sembla que era, que es veu que, doncs, que es va desmaiar i a l'Apple Watch doncs, li va salvar la vida perquè va trucar als serveis d'emergència. ¿Vale? I jo ahir, arrel de veure la notícia aquesta, que vaig estar mitja hora fent el mono, caient-me al terra, aviam si a l'Apple Watch detectava les caigudes, ¿vale? Cosa que és interessant tenir-ho, per si algun dia passa de veritat. ¿Vale? I resulta que aquesta opció està activada per defecte en majors de 65 anys. ¿Vale? O sigui, si no teniu més de 65 anys, aquesta opció ve desactivada. ¿Vale? I perquè no us passi, si voleu fer la prova i que no us passi com jo, ¿vale? Us aneu a ajustaments dins de l'Apple Watch i hi ha un apartat que diu SOS i allà posa detecció de caigudes. Doncs allà el podeu activar i si voleu fer la prova, doncs feu veure que us caieu. ¿Vale? Ha de ser un cop fort amb la munyeca, l'Apple Watch ha de sentir un cop fort. I si en 30 segons no contestes que estàs bé...
Sí, heu de fer el cop fort.
Por ahí. Vale, no és fàcil, eh? Suposo que bueno, deu tenir en compte
no
si estàs
activat
caminant,
mai.
Si no estàs caminant.
No s'ha activat,
no s'ha activat
mai.
Fet, mai?
No, i de fet...
Costa, arrel, no és fàcil, eh?
Arrel de que tu ho has posat, ho he revisat, perquè...
Sí.
Vale, perdona, un parèntesis. També heu de revisar què passa quan això passa, és a dir, a qui trucaràs, ¿vale? I recordeu que podeu definir els contactes de
màgics. Bueno, no, perdó, aviam, per defecte ell trucarà sempre
al 112.
Al 112, ¿vale? I a més, una cosa que sabia, jo sabia que això existia, però el que no sabia és que si no dius res, hi ha una locució de veu, que deu ser Siri, que li dona les coordenades d'on estàs i que t'has caigut. Vale? O sigui, això no ho
però
sabíem.
Però amb latitud i longitud?
Sí, amb latitud i longitud et diu on estàs i que, sisplau, que vingui algú a buscar-te perquè no contestes. És una locució de Siri que em sembla que fins que no es tanca la trucada, fins que no es penja la trucada, la va repetint. Vale? Mm-hmm. En cas de que no contestis. De que no diguis res, perdó. I ja està, us ho deixo aquí. És tan sols tenir-ho activat, que mai se sap. Mira, encara que no tinguis més de 65 anys, també et pot passar. En aquest cas, no és que hagués caigut, que també, sinó que es va desmaiar la persona. ¿Vale? Que això també et pot passar. I ja estem. No, no, no és fàcil, que s'activi.
No, no, estic aquí fent, moviments.
No, 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 no és un cop. Ha de ser també una acceleració, suposo, forta, que estiguis caminant. No, no, no és fàcil. I, a més, no moure't, perquè si detecta que et mous, ja no ho fa. No, 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 no és senzill, No sé si és que ho fan perquè no hi hagi falsos positius o perquè no, no ho sé, no ho sé exactament, però si aneu al YouTube hi ha gent, testers, que fan veure que cauen i al final els funciona. O sigui que acaba funcionant.
Una salvatat, això és disponible per models d'Apple Watch 4 o superior,
Sí. Vale.
Molt bé, doncs, genials, truquis, m'ho seguis. Si ja està, no tens més?
Ja està.
Vale. Doncs, nois, la setmana vinent més i millor, si pot ser, si ens deixen. I aquí, a veure si ja ens desconfinem, ens trobem tots, ens abracem, ens donem petons. Yep. I ens trobem tots junts, que ja tenim moltes ganes. Una abraçada a tothom, ens veiem la setmana vinent.
Apa, que vagi bé.
Bé, final del programa, també una mica matxembrat avui. Avui us deixo amb una parleta de que m'ha fet gràcia perquè té un any menys que jo, que tal dia com avui, fa 27 anys, el 9 de juny del 93, es va estrenar la pel·li Jurassic Park, i que, bueno, ara potser se'n tirarà alguna sobre, però les contribucions d'efectes especials que va fer aquesta pel·lícula són gairebé potser tan importants com Star Wars. No sé si ara això se'n tirarà molta gent a sobre, però bueno, es van incorporar imatges CGI generades per computador i es va fer servir a la vegada que els animatrònics. ¿Vale? Crec que sí que els efectes especials eren d'un realisme en aquella època bastant bona. Pues això, a partir d'aquesta pel·lícula el CGI es va fer... es va fer un ús bastant intensiu en les següents pel·lícules fins ara. I bueno, us deixo amb la banda sonora perquè recordeu aquell moment els que l'hagueu viscut. Jo tenia un any, o sigui que no me'n recordo. Apa!
Ens falta lo de Brave.
No. Ah. Això ho farem a la primera part perquè hem de canviar. Si no, ens queda una primera part desprotegida.
Vale, això ho trauré, no et preocupis. 25.
Para, pareu aquí. La primera part farem Brave i el Worldwide Developers Conference in Advance. Vale?
25. Però, o sigui, al final de la segona part és
com
ara.
Puguis li fas un minut, Tomàs.
Sí, ja està. Serà més fàcil. Vale. Sí, ara saltaríem a les propostes.
Final segona, 25... Vale, ja està.
Avui tindràs feina, eh? Magma, ho sento. Vale, i ara, a la primera part, ens concentrem en el cas de Brave i amb el Worldwide Developers Conference, notícies avançades. Vale?
Vale, vinga, 26. Dale. Inici del programa.
Inici del programa i m'ho hagi inventat tot perquè la careta que tinc muntada no té res a veure amb...
Bueno, ho pots dir, que ens ha fallat i ja està.
No.
Tenim un convidat i que no.
Passo. Improvisació total, portem molts anys, ja hauríem de ser prou capaços.
Vinga, no es nota.
No es nota, quan t'ho diguis.
Dale.